Òscar Ollero, com està la situació aquesta tarda?
Bona tarda, Carme. Tarda molt tranquil a les carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona i des del migdia no es detecta cap incidència remarcable. Això és tot segons el Servei Català de Trànsit.
Gràcies. Anem ara fins al Transmet, on ens espera Albert Garram. Bona tarda.
Què tal? Bon dia. Doncs avui dimecres podem parlar d'una jornada en general tranquil·la on a Rodalies ja fa uns dies que l'R2 Sud presta servei habitual. Així doncs, no destaquen alteracions significatives a la xarxa de transport públic, tot i que recordem pels usuaris de tram, en concret de la línia T6, que aquesta no presta servei avui entre les 8 i les 11 del matí. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Arran de la malaltia del seu fill, el nostre convidat d'avui va crear l'associació Moa Solidaris. Tot i que va estudiar relacions laborals, treballa al sector de les assegurances de sempre. Avui passa pel Connectats el terrassenc Lluís Sant Romà. Lluís, bona tarda.
Bona tarda.
També saludem el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Sí, aquí estic. Bona tarda.
Afortunadament, molt bé. Sí. Ja hi som tots, ja hi som tots. Molt bé. Lluís, comencem per aquesta associació, per MOA. Explica'ns una mica com es va crear aquesta entitat.
Molt bé. Doncs mira, doncs ara fa 10 anys el meu fill se li va diagnosticar una leucèmia amb tan sols 2 mesos de vida i vam doncs anar a parar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Allà vam veure doncs una realitat que desconeixíem del tot, que era doncs el càncer infantil, i vam veure doncs la mancança que hi ha en la recerca per trobar cura per tots els nens d'aquesta malaltia tan forta, no? I que s'endú doncs molts nens l'any.
I escolta'm una cosa. Quan se us passa pel cap crear aquesta associació, quina és la vostra intenció? Què és el que voleu aconseguir?
En primer lloc, el que volem és agrair a l'Hospital Sant Joan de Déu tot el que fan pels nostres fills. Allà hi ha una atenció personalitzada i global, perquè no només atenen els nens que pateixen aquesta malaltia, sinó que allà mateix hi ha un laboratori que fa recerca, perquè doncs és una recerca de quilòmetre zero, no? Els nens estan hospitalitzats allà, són tractats allà, i la recerca es porta a terme en el mateix hospital. I com el meu fill doncs va ser tractat allà i per sort doncs se'n van sortir. Doncs, bueno, doncs una manera, una mica en agraïment a l'hospital per fer tot el que van fer pel nostre fill i per tot el que fan pels altres nens, doncs vam ser molt conscients de que havien de donar-los un cop de mà i ajudar-los amb la recerca.
Lluís, com et canvia la vida quan passes per una experiència com aquesta?
Ui, molt. Et fa veure la vida des d'una altra perspectiva, no? Tothom ha sentit parlar del càncer, però mai ningú es pensa que li pot tocar a ell o que li pot tocar a prop. I si a més li sumem que és el teu fill, doncs et canvia per complet. Jo sóc una altra persona d'abans i després del càncer del meu fill.
Sí, sí. Sergi. Sí, sí.
Explica'ns, Lluís, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi, què tal?
A veure, escolta, explica'ns una mica que heu anat fent accions, no? Vull dir, no es va quedar amb el primer que vau fer, sinó que després heu anat fent coses, doncs, el que deies, no? Per intentar ajudar a l'Hospital Sant Joan de Déu, no?
Sí, mira, bueno, nosaltres en realitat qui va començar va ser la meva sogra, que era la que, bueno, un cop fora de l'hospital, doncs, i durant l'estada a l'hospital, doncs, se n'ocupava moltes hores del nostre fill, doncs, ella, jubilada, doncs, va començar a fer uns clauers de feltre i que li costaven, bueno, trigava 2 hores en fer-ne un únic clauer. En va fer 1.200 en un any i vam recaptar, amb aquella petita iniciativa que va ser l'origen de Moi, vam recaptar 6.000 euros. Va ser tal l'agraïment que vam voler transmetre a la gent que ens va donar un cop de mà per recaptar aquells 6.000 euros, que en aquell moment ens semblaven una bestiesa, i vam decidir doncs donar-li continuïtat a aquella iniciativa solidària, però ja d'una forma més professionalitzada, en el sentit de que ens vam constituir com a associació. Ja no era una iniciativa solidària. Clar, començàvem a tocar diners i ens van recomanar que si volíem donar-li continuïtat a aquella iniciativa solidària, doncs ens constituïssin com a associació. I fruit d'aquella associació, doncs vam començar a fer polars de la Casa Guf, que vam arribar a un acord. Ens vam explicar la nostra història, ells ens van fer un disseny personalitzat, amb una primera edició en vam vendre 5.000, vam conèixer el Leo Messi, i allò també ens va permetre doncs arribar més enllà del nostre entorn més proper. I, bueno, i després d'aquell buf van haver-hi altres 4 edicions de bufs. Paral·lelament a això, doncs, vam arribar a un acord també amb l'empresa Blanchard per fer una xocolata amb ells. Doncs després també organitzem un torneig de hockey, nosaltres som de Terrassa, i organitzem un torneig de hockey infantil per nens de 4, 5 anys fins a 10, 12. I així hem anat fent fins que ara fa 3 anys doncs vam editar un conte. I per què vam fer un conte? Perquè totes aquelles altres iniciatives que havíem anat fent en realitat no explicaven gran cosa. Nosaltres fèiem un buf, o fèiem un clauer, o fèiem un torneig, però no explicaven gaire cosa, no? La gent ens ho comprava, sabíem que era per fer un donatiu a la nostra associació, que nosaltres després donaríem íntegrament a l'Hospital Sant Joan de Déu, però vam pensar, ostres, per què no fem alguna cosa que realment expliqui el per què fem això? Per què fem aquestes iniciatives solidàries, venent productes solidaris, per destinar-los a l'hospital? I, bueno, aquell conte, que el vam voler titular No vull ser un heroi, i el títol té molta realitat, no? Els nens que pateixen càncer, tot i que els diem que són herois, no? Perquè són herois que lluiten contra el càncer, però ells no volen ser herois, ells volen estar a casa, ells volen jugar amb els seus amics, amb els seus pares, amb els seus germans, i per això el vam voler titular No vull ser un heroi, no? I, bueno, si
voleu... ha culminat sí. Amb un curtmetratge que fa poc s'ha exhibit i que està tenint molt èxit, no? Explica'ns una mica com va anar tot això de fer un curtmetratge.
Sí. Doncs mira, el conte el vam presentar ara fa 3 anys i mig en el Teatre Principal de Terrassa, davant de 600 persones, amb l'alcalde de Terrassa present, l'alcalde Mateu Pere, regidors i altres personalitats. I allà hi havia una persona que en aquell moment no coneixíem, que era el Joan Paús, que era un director de cinema, també de Terrassa, i, bueno...
Ha passat per Connectats, també. Ha passat per aquesta secció, el Joan.
Sí, em sembla que sí que ha passat, oi? I la seva parella. La Marta, que també té molta relació amb tota aquesta història. La Marta, exintegrant del grup Sense Sal, va tocar aquell dia en el Teatre Principal, bueno, doncs, dintre de l'acte que vam fer de presentació del conte. El Joan, òbviament, estava en el públic, observant doncs, l'acte que estaven fent, i li va arribar a les seves mans el conte, el va llegir, i durant en plena pandèmia doncs, ostres, doncs va veure una història molt interessant per portar-la a la gran pantalla. Es va posar en contacte amb nosaltres. Jo al principi, no, com no el coneixia, pensava que seria algo molt amateur, i li vam dir que sí, però pensava que seria molt, molt amateur, però no, no. Escolta, vam demanar una subvenció a l'IFEC, a l'Institut Català d'Espectacles i Cultura. Ens van donar doncs, el 50% del cost del pressupost del projecte. Vam aconseguir tres patrocinadors, de Terrassa també, la Senor, Emul, Carreras Dental i Fundació Manel Lao, i un cop vam tenir tots els diners doncs vam poder portar a marxa doncs, aquest curtmetratge que vam voler que es rodés en el Pediatric Cancer Center, que és l'hospital pediàtric oncològic més gran d'Europa i que tenim el privilegi de tenir escassos quilòmetres de la nostra localitat, no? I el vam rodar ara fa un any i després hi ha hagut tot un procés de postproducció i el passat 22 d'abril, el dia abans de Sant Jordi, doncs el vam presentar doncs, un altre cop al Teatre Principal davant de 600 persones. Va agradar moltíssim, la gent es va aixecar aplaudint, plorant, perquè tot i que és un curtmetratge que tracta el càncer, el tracta amb molta tendresa, amb l'esperança, amb la positivitat, és un conte, doncs, òbviament, era un conte infantil i, per tant, no podia acabar malament. I d'ençà aquella estrena, doncs, hem fet quatre projeccions més a l'Hospital Sant Joan de Déu, on també va tenir una acollida molt, molt maca, perquè hi havia la gent que volíem que el veiés, que eren pares i mares que els seus fills han patit càncer, els professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu, i també va tenir molt bona acollida. El vam presentar també a la Filmoteca de Catalunya davant de 300 persones i aquest dilluns passat el vam tornar a projectar a Terrassa, però aquest cop al Cinema Catalunya, dilluns a les 7:30 de la tarda omplint de gom a gom el cinema, cosa difícil de veure darrerament, no? Veure un cine ple, doncs ho vam aconseguir i a més vam fer una projecció molt especial per una escola de Terrassa, per l'escola Petit Estel, on van venir tots els alumnes de l'ESO, també omplint el Cinema Catalunya, i vam fer doncs, una sessió molt pedagògica, no? per explicar-los als nens d'aquestes edats doncs, què és el càncer infantil, adolescent, i el que es poden trobar, malauradament.
Canviem una mica de registre. Vas estudiar relacions laborals, no?
Sí. Ara ja fa uns anys. Mira, jo vaig estudiar relacions laborals perquè a mi m'agrada molt el tracte amb la gent. I relacions laborals em garantia doncs, que podia estar en contacte doncs, amb la gent de les empreses en quant a la formació de personal, a la selecció de personal. Era una branca que m'agradava molt. Vaig fer aquesta carrera doncs, per poder ficar-me en aquests departaments, però vaig dir que no he exercit mai com a formador ni com a seleccionador de forma directa. Jo doncs quan vaig acabar la carrera comences a buscar feina, comences a buscar per lo que tu has estudiat, però bueno, vaig acabar parant amb una asseguradora de rebot i m'hi vaig quedar i era només perquè m'agradava el sector, que des de fora no es veu un sector molt agraït, que diguem, però des de dintre te n'adones que és diferent. I a més vaig tenir la sort de que em van anar promocionant dintre de la mateixa empresa i vaig acabar fent selecció, formació, vaig acabar doncs, fent una mica també allò que jo vaig estudiar, no? Jo era director d'una sucursal d'assegurances i, clar, havia de fer la formació, havia de fer la selecció de personal i, bueno, doncs vaig poder fer una mica de tot el que jo volia fer.
Mm-hmm. Parlaves de... abans del torneig aquest d'hoquei herba, sou una família doncs, molt, molt vinculada, no? Tu vas jugar un temps, no? Però em sembla que ara ho has deixat, no?
Sí, mira, ho vaig deixar... Bueno, després, a la meva època universitària vaig estudiar relacions laborals a Tarragona, a la Universitat Rovira Virgili. En aquell temps jo jugava al segon equip del Club Egara, però clar, el anar a estudiar a Tarragona allò em va limitar molt els entrenaments... la preparació física és molt important, doncs clar, estar a Tarragona doncs sí, t'entrenes, has a córrer, però no és el mateix que anar entrenant dos o tres dies a la setmana, i ho vaig acabar deixant ja. A la meva època universitària, tot i que ara fa uns 7 o 8 anys vaig tornar-me a enganxar un parell d'anys amb un equip de veterans, el Sarrià Hockey Club, Però bé, bueno, vaig aguantar un parell d'anys perquè vaig veure que el hockey ja no estava fet per mi, ja se m'havia passat l'arròs en aquest sentit.
I aquest a quin esport fas ara?
Ara, doncs, bueno, practico sobretot el pàdel, és l'esport que ara mateix doncs jugo, i bueno, vaig a córrer, camino, però principalment com a esport així amb gent i de competició, diguem-ho d'aquesta manera, és el pàdel principalment.
I m'imagino, Lluís, que també ets un apassionat de la música, perquè t'hem fet triar un tema per acabar aquesta conversa, aquesta entrevista, i ens has d'explicar quin és i per quin motiu l'has triat.
Bueno, doncs l'he triat perquè jo crec que ara és el millor moment per escoltar-la. La cançó es titula Ia Dies. Ia Dies està composada per la Marta Peralta, que és la dona del Joan Paús, qui va fer el curtmetratge de Negocin Heroi, que a més és compositora i ha fet aquesta cançó que parla d'això, del càncer infantil, de que hi ha dies bons, hi ha dies dolents, però que no ens preocupem, perquè després d'un dia dolent segur que ve un dia bo. Parla de la mort d'una forma molt sutil, però sempre des d'un punt de vista molt esperançador, no? I és una cançó que acompanya el curtmetratge No vull ser un heroi que hem fet i que hem presentat fa un mes. Així que sí, m'agradaria escoltar aquesta cançó.
Doncs acabem amb aquest tema musical. L'agraïm-te moltíssim que avui hagis passat pel Connectats i et diem adeu o fins aviat, amb una abraçada, que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies per l'entrevista. A vosaltres.
Gràcies, Lluís. Bona tarda. Adéu. I escolta, Sergi, d'aquí una estona, coses d'antes, eh?
Coses d'antes amb moltes veus, avui. Avui hi haurà veus de tot.
Sí. Us estic esperant d'aquí una estona. Vinga, fins ara.
Fins ara. Adéu. I des de dalt segueixo aquí, però us feu patir. Veniu amb mi, que estarem
junts. A la tarda no et desconnectis. Connectar.
I molta atenció perquè tenim novetats al món dels vins i per això hem enviat a un dels nostres redactors, a un dels cellers habituals, per saber què s'hi ofereix. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, doncs mira, hem vingut a l'Ambi a veure què ens explicava l'Oleguer Martrat sobre quines novetats li han portat a la botiga i això és el que li demanarem. Oleguer, com estàs?
Molt bé, bon dia, bona tarda a tots.
Doncs escolta, aviam, posem-nos en sintonia. Quines novetats ens pots explicar de què corre últimament per aquí, per la bodega?
Bé, el més recent són dos productes de Costers del Segre, molt xulos, un blanc i un negre, concretament amb varietats també una mica particulars, que en blanc sobretot perquè és Chardonnay i Viognier, i en negre perquè és garnatxa negra i a més ull de llebre. Què tenim? Doncs tenim en blanc, tenim un vi realment potent en el sentit de que té una certa estructura. Aquesta estructura ens marca doncs un perfil d'un vi tant amb nas com amb boca amb molta personalitat. El nas, els chardonnays ens aporten doncs tot el que són pinya, fruita blanca com pot ser pera, després torrats de fons, i realment un punt de nas molt, sempre molt, molt potent. I el Viognier, en aquest cas, també s'assembla, inclús amb aromàticament té aportacions similars i que coincideixen tots dos en ser dos varietats amb certa potència i que, a més, donen un punt de sedositat realment alt en el contingut per acabar sent un d'aquells vins sedosos, amables, i que li podem buscar maridatges tant amb, bueno, allò dels vins blancs amb peixos i els vins negres amb carns, doncs, bueno, si pot ser, ho trenquem i ens en anem, doncs en podem anar perfectament, per exemple, amb un bacallà ben cuinat, amb un estofat i coses d'aquest tipus, que hi ha el bacallà de per si ja té la seva melositat, però que en tot cas també trobaríem peixos brasa o inclús una carn blanca que ens aguantaria perfectament. Per què? Per aquesta sedositat, perquè té un extracte sec elevat, perquè té tota una estructura que l'aguanta perfectament i no ens quedaria el vi excessivament relegat o fora de lloc. Això pel que fa al blanc. Pel que fa al negre. El negre tenim Garnatxa, que és era fins fa no massa la varietat més estesa per tota la península i que avui, doncs, la segona varietat que porta aquest vi és l'ull de llebre i que avui pràcticament l'ull de llebre passa per davant. Bé, un petit incís, perquè no hem parlat ni tan sols ni hem dit quina marca és ni què és.
Vinga, va.
Tot i que no sigui massa adequat, jo crec que valdria la pena, més que res per punt de referència, perquè si algú té interès en tastar aquests vins, com a mínim que sàpiga què és el que ha de demanar. Els vins es diuen Viva la Vita i és d'una empresa que es dedica bàsicament també en una part molt important i potser més important, perquè el seu gran cultiu és l'oliva i tenen olis realment espectaculars.
Els noms que has dit és Visca la Vida en italià.
Sí, però ells marquen els vins Viva la Vita i després els olis són Terra la Vita, és la marca d'ells, o sigui que en tot cas és fàcil de recordar. I els olis en concret, repeteixo, són olis espectaculars. En concret en tenen un parell, com és l'oli verd, que al primer raig sempre és tèrbol, però amb un mecanisme de clarificació ben treballat, amb dues vegades aconsegueix tenir oli verd durant tot l'any.
Però ens has dit que són costers del Segre, per tant, això està conreat a Lleida, eh?
Conreat a Lleida, en concret estan en la zona de, ja t'ho diré demà, a Cabrianes, i que després elaboren els vins perquè també tenen terra i volen fer coses una mica diferents i han fet un catàleg xulo i interessant. El vi negre us l'acabo de descriure una mica. La Garnatxa deia que és una gran varietat que, segons el punt de maduresa en què l'aculls, doncs ens aporta fruita vermella, fruita inclús negra, que ens podríem anar pràcticament a buscar aquells tons de pruna madura, aquells tons de amb certa maduresa o amb menys maduresa ens en podem anar a fruits vermells que són molt xulos i que amb vins que no s'envelleixin doncs tenen un punt realment interessant, perquè és una aportació molt neta tant de nas com de boca. I a l'ull de llebre ens en anem a tons potser una mica més intensos, té una mica més de tenacitat, que els tanins és allò, aquella sensació que trobem a la boca que és més aspra i que al final ens acaba donant estructura. I aquesta estructura a vegades ens ve molt bé, doncs si hem de fer un envelliment, i en aquest cas tenim un vi que les dues varietats passen per un envelliment amb roure francès durant 9 mesos. Conjunt. El conjunt és un conjunt potent, és un conjunt equilibrat, és un conjunt molt dins la línia del que són els vins de Costers del Segre i, per tant, ens trobem amb un vi realment potent i elegant. Tots dos vins, jo quan els vaig tastar, em van sorprendre, i em van sorprendre perquè normalment costa de trobar vins que diguis, mira, els tastes, primer no et diuen res, els tornes a tastar i et diuen que estan allà presents i que et volen donar informació, i finalment t'aporten informació. Per què? Perquè els veus que va evolucionant en la copa, i és un vi realment superagradable, tant en blanc com en negre. Aquesta és l'aportació, i una aportació que, bueno, a Costers del Segre també estan fent vins molt xulos, i en tot cas dic que tenen perfil de Costers del Segre perquè acaben donant un pèl més d'estructura i un pèl més de personalitat. A mi en general m'agraden els vins amb personalitat, m'agraden els vins que tenen caràcter, i en aquest cas tots dos compleixen i compleixen sobradament.
No sé si el Costers del Segre, aquesta espro que comentaves, per exemple, pot ser una cosa que defineixi una mica la denominació d'origen, o no tindria per què?
L'Espro, no, 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 l'Espro no, l'Espro no. L'Espro ve donada, en tot cas, per les varietats que treballes, i en aquest cas són dos varietats que, a veure, Espro, segons la maceració que facis, també en tenen més o en tenen menys, i en aquest cas, doncs bé, les dues es treballen per poder aportar aquest Espro, per poder aportar una estructura i per poder aportar una maduresa per després arribar a un envelliment que puguin ser aquests nou mesos i que segueixi tenint personalitat i estructura suficient per envellir amb noblesa. I en aquest cas es compleix. El que té Costes del Segre és que tenen un extracte sec més elevat, tenen unes vinyes amb una climatologia una mica més extrema, i hiverns... La climatologia en general es defineix com a clima continental. I clima continental què vol dir? Doncs temperatures molt altes durant l'estiu, amb un salt tèrmic important dia-nit, que això ajuda a que hi hagi anyades bones, ens ajuda que hi hagi un cicle vegetatiu molt ben complert i que pugui fer tot el procés de maduració, tot el procés de creixement i maduració amb condicions. I en bon, Costes del Segre a vegades tenen els problemes perquè els climes són extrems, estius molt càlids i després hiverns molt freds, però bueno, treballen i treballen molt bé. El tipus de terreny és un terreny que té les seves dificultats, però Costes del Segre ja des de fa molts anys tenen experiència llarga i bueno, la qualitat és indubtable.
Escolta, i aquests elaboradors també et porten una cosa per acompanyar el vi i també l'oli, com aquell qui diu.
Bueno, no, jo avui he afegit una cosa perquè volia, a part del vi, podíem afegir una cosa xula que vaig tastar en una fira, em va agradar i l'he provat de vendre i es ven molt bé, i és un vi, hi ha un blanc i un rosat, és com una mena de bitter, per definir-ho d'alguna manera i perquè ens puguem centrar, hi ha un blanc i un rosat. El blanc la base és macabeu i parellada, i en el rosat la base és al revés del que parlàvem i comentàvem abans, és ull de llebre i garnatxa. Però què tenen? Tenen que estan macerats amb herbes, tenen que estan macerats amb herbes i els acaba donant un to una mica aspre, una mica més que aspre, amarg. Aspre no, triem-ho, aspre. Té un to amarg, que el fa molt aperitiu. Després té una mica de carboni. Després té un punt de melositat i un palet dolcet que amb el fred de nevera aconseguim que el producte quedi realment molt bé. Però té algo també molt important, i és que com a aperitiu aquest punt de amarg més una miqueta acidet més una miqueta dolcet i el carboni, hi afegim un últim element que és molt important, que només té 7 graus. Clar, tenint 7 graus és de trago llarg, i com a aperitiu per poder prendre, doncs, el moment de, ara que ve la calor, el moment de la piscina, el moment de l'aperitiu abans d'un dinar, ens prepara una mica l'estómac, doncs, per poder després menjar amb condicions, i això reactiva l'estómac, àcids, col·labora en que hi hagi una reactivació perquè després puguem menjar inclús en millors condicions. I això se'n diu la Mondial, és un aperitiu que ve de primers de segle passat, que es feia a Barcelona, en diuen la Mundial de Barcelona, i l'etiqueta, com pots veure, és una etiqueta realment que ens pot recordar algun altre producte, no direm quin, per no introduir més coses, però la Mundial Barcelona, el blanc en diem Clarea i el rosat en diem Rosalea. És un aperitiu que es feia a Barcelona, ara s'ha recuperat, i realment home, val la pena perquè si t'agraden els aperitius, podem fer vermuts, podem fer moltes coses, però aquest també és un aperitiu realment xulo perquè ens trobem amb un aperitiu molt lleugeret, perquè a 7 graus ens permet gairebé compartir-lo amb els nostres fills adolescents, que normalment no han de beure, doncs si no veuen, doncs bueno, com a mínim això ho poden tastar i poden, podem estar tots bevent pràcticament el mateix, i això també és interessant, no?
I així anem a regar una mica. Jo anava per això a Oleguer, per aquest pa amb oli verd, sal i xocolata, que he vist al costat dels vins d'aquest mateix elaborador, el Terròs de la Vita, que m'ha cridat molt l'atenció.
I ara me n'oblidava, sí, sí. El Terra la Vita, o el Terròs la Vita, que és això, tal com ho anomena, és un tema xulo, que a més, ara ens durarà poc, perquè la xocolata és molt delicada.
Comença a desfer-se.
No, més que comenci a desfer-se, és que el cacau es blanqueja, i aleshores fa mal d'ulls. No vol dir que sigui dolent, però clar, si tu agafes una rajola de pa, xocolata, oli, sal, i veus que la xocolata comença a blanquejar, doncs no estaria bé. En aquest cas encara no blanqueja perquè tenim temperatures prou adequades, però és un producte delicat i que en èpoques de calor no podem vendre, i no podem vendre precisament per això. Però anem al que toca, i el que toca és que tenim algo que és realment interessant. Recuperem una tradició per un costat, com és pa, xocolata, oli i sal, però a més recuperem una tradició amb molta qualitat, perquè la xocolata a més és del 80% de cacau, i és realment vaja, a mi, jo ho vaig trobar sorprenent, proves això i gairebé ets incapaç de deixar-ne un tros, perquè és llaminer, i a més és super agradable de poder menjar-ne, com per exemple jo faig moltes vegades després d'un cafè, i així d'aquesta manera, doncs bueno, tens maneres d'anar trobant moments per tot una mica, i rematem amb un bon final d'àpat.
Oleguer, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i bueno, espero aquesta vegada haver sigut una mica més clar i no tan rotllista com la primera vegada.
No, home, no, això està molt bé. Escolta, acosteu-vos a les botigues de vins, que a Cal Celler hi ha novetats.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Tal dia com avui va néixer Robert Allen Zimmerman a Minnesota, el 1941, més conegut amb el nom artístic de Bob Dylan. És un compositor i cantant estatunidenc, considerat un dels músics més influents i prolífics del segle XX. De fet, ha rebut el Premi Nobel de Literatura l'any 2016. Emprant metàfores i figures alegòriques, ha fet servir estructures tradicionals com els blues, la balada o les cançons de treball. En definitiva, s'ha mantingut a l'escena com un huracà.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
coses d'amor.
Efectivament, arriba el duet de moda els dimecres a aquesta hora amb el Coses d'Antes, que aterra amb un recordatori d'un artista del passat amb moltes veus, com sempre, de la mà de l'Oriol Carreras i Sergi Estavé. Molt bona tarda, nois.
Deies tonto l'últim? És una expressió?
No, no.
O sigui, aquestes expressions...
Sí.
Sí, és tonto l'últim.
Sí.
Va.
Jo no em sento ara mateix, eh?
No et sents?
No.
I ara?
No em sento. No em sento per res.
Va, molt bé.
No, tampoc, ja, em sento com sol.
Esteu
sol.
Saludats, quan vulgueu.
Sol i abandonat?
Abandonat.
Abandonat.
Saps,
a la misèria?
Hi ha gent, que sí. Jo conec, diu, com et sents? No em sento.
No em sento, sí.
Saps? O que et trobes, com estàs?
No estic.
No jo estic. Sí.
Com et trobes? No em trobo.
No em trobo. Ja està, és una bona resposta. Sí, perquè... sí, sí.
Bé, benvinguts tots a una setmana més, aquesta magnífica secció, Coses d'Antes, que fa un repàs a les Coses d'Antes, que en aquest cas el senyor...
Bona tarda, Carme, bona tarda, i ets? Com estàs?
Jo bé.
Molt bé. S'ha fet la broma.
Ja, però de què va,
avui? La Carme. Avui parlem de Mari Carmen i sus muñecos.
Ai, mira,
que podria ser...
Que tronat.
Podries...
Jo mateixa.
Home, tu. Clar, o sigui, Coses d'Antes i és això.
Sí.
Tocar coses tronades que es poses...
Per part de gent tronada.
O no, a vegades són coses divertides, que també pot ser tronat i divertit a la vegada.
Tu saps imitar algun dels personatges de...
Ara ho provarem, perquè no ho he provat mai.
No?
No, i tu segurament tu també ho trobaràs, segurament. Bueno, doncs avui parlem de Mari Carmen Martínez Villaseñor Barrassa, que té cognom la dona, eh?
Sí,
o sigui,
sí.
Fins ara pensàvem que Mari Carmen...
Es deia i sus muñecos.
I sus muñecos.
Usted com se llama, senyora? Jo m'he i sus muñecos.
T'imagina't a la cara.
I de quan... segon ninot.
Sí, quan va renovar el DNI... No?
Exacte.
A veure, el nombre, saps que te tenen allò amb aquella simpatia, el nombre Mari Carmen i sus muñecos, no? Fa la veu d'això. Bueno, doncs, he buscat alguna cançó, alguna cosa, algun inici per introduir, i he trobat una cançó que canten tots els personatges.
Calia?
Sí, sí,
sí?
Bueno, no, de fet no.
Va.
Escolta, mira, posa play.
Sin duda te has creído que yo soy una cualquiera, porque tú tienes un puesto. Ara, y yo voy con la...
Ara us presentaré els personatges, perquè té lita, també. Bueno, la Mari Carmen és ventrílocua. Què vol dir això? Doncs que utilitza un nino, no? Un nino qualsevol, i el fa parlar. Però la gràcia d'un ventríloc... que, en aquest cas, doncs que quan el nino parla, ella ha de dissimular que parla. És a dir, ha de tenir la boca tancada.
Però amb la Mari Carmen no passa. No passa.
Bueno, al principi sí.
Tu saps parlar sense moure la boca?
Sí, no massa. Jo ho he provat.
Jo una mica.
Sí, una mica sí,
una
oi?
Sí, bueno, una miqueta.
Si juntes les dents... Parles en plan Aznar, por consiguiente...
No, que és por consiguiente no el Felipe González.
Bueno, és igual.
Pero patatero.
Tens raó. El cas que primer sí que va començar tancant la boca i que no se li notava.
Després ja...
Però pas dels... És igual.
És igual, per què?
I com que els micros cada cop els feien més grossos o hi havia l'escuma i tal, amagava la boca. I això és cert, Això és cert.
Sí, sí, sí.
Aquesta cançó que estem escoltant, sortia ella amb els personatges cantaven en playback. Llavors amb ella li permetia tenir la boca tancada, que això, clar, però amb una actuació en directe no es notava. Bé, doncs el Mari Carmen i sus muñecos va començar, la Mari Carmen a ser ventrílocua, arran del pare de José Luis Moreno.
Què dius ara?
Toma, Moreno.
José Luis Moreno, també, ventrílocua, que no sé si l'hem fet, aquest.
No.
Potser l'hauríem de tocar.
Sí. Bueno, ja
bueno, tocar, o sigui, fer la secció. Seguits, fer la secció.
D'aquí un temps, sí, d'aquí un temps encara continuem aquí.
Sí, també és veritat, també és veritat. Doncs el pare de José Luis Moreno la va animar, va dir...
Vinga, va.
No sé com devia parlar el pare de José Luis Moreno. Toma, Moreno.
No sé. José Luis Moreno era més... Bueno, hola, doncs... què tal? No, una mica així com...
No, però el pare.
Ah, el pare
també.
Moreno.
Sí, el José Luis Moreno era...
Carmen, José Luis... no te dediques a esto de los muñecos.
Moreno, fantàstico, extraordinari. Dèiem un munt d'adjectius, sí. No?, sempre. Bueno, doncs això, la va animar a fer això. I va crear uns personatges. Per exemple, anem a escoltar el primer personatge ara ja comencem en terreny...
Pantanós.
Pantanós. Pato Nicol. Atenció, molt, Pato Nicol.
Potser més...
Bueno, més trobarà que aquesta cançó que estem escoltant, no trobaràs, eh?
Calla. ¿Qué te has pedido que me dejes tranquilo?
Aquest és el Pato Nicol.
Que yo no salgo con patas. ¿Por qué?
L'Mari Carmen.
Porque me llamo Nico.
La que diu por qué és l'Mari Carmen. Ho dic perquè a vegades no es diferencia.
Però també és...
Eh?
El Nicol també és la Mari Carmen.
Sí, sí, però vull dir que el Pato Nicol és un nànec, no? De color blanc, amb un bec molt, molt gran, i que torçava la boca i tal. I el Pato Nicol, doncs, era, diguéssim, faltón. Era faltón, i a més li agradava lligar i no sé què, no? Llavors, la Mari Carmen baixava al pati de butaques, o de cadires, és igual, fos on fos, eh? I es posava a fer moure els personatges. Què dius?
No cal.
No cal, no?
No cal.
Aquella dona amb el nino. Doncs no, mira què feia, escolta.
No, me llamo Nicol.
Amb una noia.
¿Cómo te llamas?
Carol.
Carol, ¿de dónde eres, Carol?
De Brasil.
Oh, de Brasil.
No està la broma, eh?
Tu eres brasileña. Chiquimut, 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 chiquimut. Y vamos a ir a carnavales juntos.
Oh, bueno. Que no sé.
Ah, cos,
mantenim la...
El Nico?
No, l'adjectiu de tronar, perquè, de fet, es guia amb això. Tots els personatges tenien aquest punt de ai, que te toco, que te...
Saps?
Sí, sí. Bastant xabacans.
Una, no? O no, també?
Quina una?
Bueno, ara.
No. Vinga, el següent, suposo que vols dir Doña Rogelia.
Sí.
Doña Rogelia era un personatge...
¡Mambé! ¡Que usted tan maquillada!
¡Y hermosa! ¡Que me han pintado pa'l cograma! ¡Programa! ¡Ella que cograma allí! ¡Y me han sentado una sillica de gallero! ¡Y me han andado así con una grocha! ¡Que me han cuelto aquel día! ¡Que mire usted cómo me han cuelto!
¡Quin rollo!
¡Lleno de foco, sí, que estaba aquello! ¡Que caecía en interrogatorio!
El que passa que la Doña Rogelia és la que ha tingut més èxit.
Sí.
És el personatge que ha tingut més èxit. El que passa que ara Mari Carmen... i Sos Muñecos ja té una edat i ja té la veu de Rogelia. És a dir, que quan veus l'actuació de... Que no ho hem fet i té una raó i una explicació molt curta, que és que Mari Carmen i Sos Muñecos ara fa res va sortir del Sálvame, eh?
Sí.
Per un tema. I diguéssim que no està massa a lloc.
No.
I llavors, com que és un terreny que a nosaltres no ens toca,
semblava,
no ens agrada tocar...
Semblava la Doña Rogelia una mica?
Jo...
Rogeliava?
Amb els ulls clucs? No sabria diferenciar.
Però ella va anar al Sálvame en sèrio o
sí,
va anar amb els ninots?
En sèrio per un tema.
Amb els ninots.
Bueno, els ninots i els porta incorporats.
També és veritat.
Clar. Que això va fer una afirmació que a José Luis Moreno també li passava això, que es veu que ella, quan estava sola a casa...
Parlava amb els ninots.
Parlava amb els ninots. Què passa, Pato Nicol? I l'altre... Perquè era ella mateixa que parlava. Per això et dic que la cosa...
Ui.
Bueno, estem en el capítol que Mari Carmen ara té la mateixa veu que Doña Rogelia,
sí.
Que l'espectacle, diguéssim, confon, no? Mm-hmm. Per això ja s'ha retirat, que per cert viu a Tenerife ara, eh?
Sí?
Sí. Tot i que ella no vol que es digui que s'ha retirat. Un altre personatge, la Daisy, era una nena...
Horrorosa.
Sí. Era com la Papona, saps? Aquest tipus de nina amb faldilla, saps? Rabiosa, cursi, no? I molt rabiosa, efectivament. I cap al finals dels 70, Julio Iglesias tenia un programa d'aquests així puntuals temàtics on la va convidar, va cometre l'error de convidar Mari Carmen i Sos Muñecos i va passar això.
Qué guapísima.
Me muero.
Despiértate, que sí, que soy Julio Iglesias.
No sé ni qué hace esto hasta que no me haga la respiración boca a boca y tiro cualquier me toca. Así que eres Julio Iglesias, pues yo soy Gwendolyn. Y haremos una película juntos, tú y yo. Tú de galán y yo de tonto.
Molta ràbia, eh? Molta ràbia. Que passa amb això dels ventrils, que no és el cas de Mari Carmen, em sembla, però sí que n'hi vist jo alguns que han confós la veu. O sigui, d'estar fent, per exemple, Doña Rogelia, de cop fer la Daisy. Això passa, eh?
Sí.
Això ha passat en comunions, sobretot. Que els pares de torn...
Hola, què tal?
Clar, els pares de torn que han pagat aquella actuació es flagelen després, no? Perquè els hi costa un pastó en aquestes actuacions. Bé, a Daisy, han conegut Pato Nicol, Doña Rogelia, Daisy... I ens falta un...
Calen més?
Ens falta un que no, ja no l'he posat.
Allò? És,
sí, allò...
Horrible.
Que no, ja no l'he posat. Horrorós. Perquè era una... és una barreja entre Doña Rogelia i Daisy una miqueta. I dic, és igual, ja no cal, no? No cal.
Com es deia allò?
Ara te'l diré, que el trobo.
No me'n recordo, Manberto?
Sí, no, ara te'l trobo. Bé, el cas és que Mari Carmen va presentar molts programes a Televisió Espanyola. Bueno, molts. o sigui, apareixia per allà, saps? Era com una,
qual un, dona un segon o un tercer. Que era fàcil
sí.
fer programes.
I he recollit alguns programes, per exemple, Senyores i Senyores, Aplauso, Sábado Noche, però això ell ho conta com a programa presentat, però era, actuava. Mm-hmm. Però com a presentadora va presentar un programa que es deia El Tren, que segurament recordareu tots. Ni idea, oi?
No.
Jo tampoc. Un programa
que... d'un tren o no?
Sí, un programa que parlava de la història del ferrocarril a Espanya i que presentava juntament amb, atenció, eh? No. Pepe Sancho i Maria Jiménez.
Hòstia, noi.
El Tren.
Només,
eh?
Faltava, sí. Només faltava el Chiquito de la Calzada i escolta, no.
On va assolir èxit, sobretot va ser amb el programa de Luis del Olmo, que al final del de Protagonistes hi havia el Jardín de los Bonsais i ella sortia allà i feia de Doña Rogelia. I et preguntaràs, Luis del Olmo Ràdio, Mari Carmen portava el Nino per fer el Doña Rogelia? Doncs sí,
el portava,
tot i que no es veia.
Ah.
Quan va acabar la col·laboració li van dir, no se veia el Nino, el d'esto no,
el Nino.
Nino Nano.
Nino Bravo.
Telecinco també va presentar programes, sense pena ni glòria, amb programes com Ai, mi vida.
No l'he sentit en mi vida.
Juntament amb José Manuel Parada, bueno, en fi, o sigui...
Amb el Parada.
Amb el Parada. També va fer aparicions a la Caixa Vecina, però vull dir, diguéssim que no, cada cop ha anat a menys, aquesta, sí, sí. Que és el que sol passar, que també sap greu, no?, una persona doncs, que havia triomfat moltíssim, que havia tret discos... Surt a coses...
Torrente, algun Torrente o no?
Segurament.
A mi és que em sona, no sé.
Segurament. I també ha estat objecte de memes i paròdies. N'he trobat una...
Com es deia, jo?
Ara te'l diré. És que el tinc, eh?
Sí, sí.
El tinc. Hi ha una paròdia... bueno, memes. Hi ha una paròdia que han fet en Gabriel Rufián, al Congrés dels Diputats, on apareix Doña Rogelia... en el discurs de Rufián. Evidentment és un mem, però perquè vegis com s'utilitza ara l'humor de Mari Carmen.
Presidenta.
¡Mande!
Señorías, maese cuñado Rivera.
¡Que te he conocido, gilipollas!
Señora Susana Díaz Richelieu.
¡Hoy qué cagalera me está entrando!
Señor Felipe González.
O sigui, ara com està triomfant Mari Carmen i és sense actuar i d'aquesta manera, amb memes. Rodolfo es diu el lloc.
Ah, és veritat.
T'interessa molt? O...
No, era horrible.
Però faltava.
O sigui, ella tenia quatre ninots.
Tenia quatre ninots.
Dos però animals.
Ja, però ja va començar a finals dels 60, que no sé si ho he dit, amb quatre personatges, i els ha mantingut sempre.
I els va mantenir.
Sí, sí. Només els ha anat reformant una miqueta, allò, una mica de xapa, Doña Rogelia Rosa, allò, i ja està, eh? I ella també, bueno, en fi... Sí, sí.
Eren bastant dues.
Bueno, sí, però van tenir el seu èxit.
Sí, home, sí.
Home, a les fires hi havia els ninos, allà que els podies comprar a la tòmbola. Te'n recordes o no, que hi havia l'americano en això? I, de fet, van tenir tant èxit que fins i tot li encarregaven anuncis publicitaris, com, per exemple, Titan Lux.
Dicen del amor hermoso que pinta lleva la moza. ¿Qué pinta?
Una ràbia,
eh? Aquí el único que pinta es Titan Lux.
Venga.
Doña Rogelia. El de pollo que en paz descanse
sí
que pintaba. Y me lo
abrochan.
Doña Rogelia, con tinta y luz.
De venta en droguerías.
En droguerías.
Mancalmen,
bueno, i el cas és que no sabem si no, en droguerías...
Tant uns ha plegat, se sap, no? En cabrà.
No sé, noi, però... Cruyff va fer anunci, ni va haver-hi uns quants.
Doncs espera, no tienes de ser un comparació.
Sí.
Con este chico del muñeco.
I el que no sé si es venia en droguerías...
Un anuncio de pintures Brugger.
Burger, és veritat.
Però era un qualitat que tu no tienes...
Rodolfo, és allò.
Rodolfo. O el Chiquito de la Calça.
Que no sé si es venia en drogueries, però hi havia una nina de Mari Carmen i sus muñecos a tamany quasi real, o sigui, d'un nen de 10, no sé, metre 20, sí, una nina així, i que sostenia, bueno, tenia agafada una Doña Rogelia. Llavors, tenia un micro endollat... I tu apretaves el botó. Si apretaves el botó, parlava la Mari Carmen. Si deixaves anar el botó, parlava la Doña Rogelia.
Això ho has vist en directe?
Això ho he vist en directe, i ho he fet.
I vas,
per això t'ho explico d'aquesta manera.
Va suposar un trauma per tu, no?
Aquest és l'anunci.
Ah.
Mari Carmen.
Mari Carmen, ¿esta palabra lleva acento?
¿Un pimiento?
Te pondré un cero.
¿Que me dará un cordero?
Doña Rogelia, que estamos en el cole.
Què tens a l'anunci de la Nina? O sigui, es veu una nena amb un pupitre d'una classe amb la Nina allà, que dius... Jo si veig entrar en una classe la nena amb el nino allà, a Tamen Real, fora. Expulsió directa, no?
I cero, fer-ho rimar amb cordero, és que molt tronat.
I ara amb cordero!
Doncs va ser èxit de vendes, eh?
El Cordero?
No, el Cordero i el Rodolfo, Chiquili 4. Va ser èxit de vendes, eh? I valia una pasta, aquesta nina.
Sí?
Ja t'ho dic, ja t'ho dic. Bueno, en fi, doncs ja ho tindríem, eh?
Sí, ja està.
Sí, sí, ja està. Què vols més? Què vols més? Què vols més de la Mari Carmen? Ja ho tindríem. Per cert, setmana d'eleccions, no hem dit res.
No hem dit res.
Perquè no podem dir res.
No podem dir
res. No ens podem mullar.
Tu qui creus que vota, la senyora Muñecos? Sí?
No sé, els ninos voten?
Els ninos voten.
Els ninos voten.
La Rogelia vota a conservadora, segur.
Sí, no?
I la Deixi també.
És que jo crec que ha simpatitzat.
La Mari Carmen també.
Mari Carmen també, home. Doncs ja estaria.
Molt bé, farem un dia molt més enllà.
De votar?
No, el senyor...
Qui?
El senyor dels ninots.
També. José Luis Moreno?
Sí, un dia el farem.
Sí, però la part tèrbola no cal, no? És que, clar, jo m'he d'empassar aquest material, saps què vull dir?
Sí.
És que quan em veus... Tu dius, ah, sí, molt que es pugui...
Fins la setmana vinent.
Però m'ho he d'empassar, això, eh?
Fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve, sí, senyor.
A llorar a la llorer.
Vinga, vinga.
Només per venir aquí, allò com es diu, allò.
Passa de mi.
Allò com es diu, allò.
Va, penois, moltíssimes gràcies. Mari Carmen i tota la seva companyia, avui com a protagonistes al Coses Dantes, tanquem la paradeta que deia el senyor... Com es deia aquell senyor? Mira, potser un dia també li podeu dedicar un Coses Dantes, no? Sí, va, vinga, l'apuntarem. Aquí s'acaba aquesta edició de dimecres del Connectats. Demà més, edició de dijous, amb altres continguts. I, com sempre, puntuals a la cita, a les 4 i 4. Acabeu de passar molt bona tarda. Continueu gaudint de la ràdio. Adéu-siau.
Connectats amb Carme Reverte.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
¿Recuerdas cuando decidiste mostrar tu amor en libertad?
¿Piensas en hacer realidad el proyecto de tus sueños?
¿Crees que nunca es tarde para seguir aprendiendo?
¿Sabes que puedes llegar tan alto como te propongas?
¿Nos estancamos o seguimos avanzando? Yo lo tengo claro, Juan Pedro.
Soy Juan Pedro, candidato socialista a la alcaldía del Prat. Súmate al Prat que se atreve.
El 28 de mayo, vota socialista.
Demà. Com serà el demà? El món d'avui costa de dir-ho. Però sí que sabem com volem que sigui. Volem que sigui un lloc en paus amb la natura. I que innovi per salvar el planeta. Un lloc en què l'educació i la cultura ens inspirin per ser més lliures. Un lloc saludable i actiu. Amb equipaments per viure i per vibrar. On descobrim noves formes d'habitar. I de moure'ns pel planeta i les ciutats. Un lloc compromès amb la igualtat de tothom. i amb la llibertat de cadascú per perseguir la seva felicitat. No sabem quin lloc serà el món de demà, però no estaria malament si s'assembla al Prat d'avui. Una ciutat que ningú ens ha regalat, que ens agrada, i volem que el Prat de demà ens agradi encara més. El Prat, sempre.
Lluís Mijoler, l'alcalde. Vota el Prat en Comú Podem.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Aquest 28 de maig segueix la jornada electoral als mitjans públics del Prat.
Bulletins informatius a les 3 i a les 7 de la tarda per conèixer els índexs de participació, la votació dels candidats i possibles incidències.
I a partir de les 8 del vespre, programa especial al Prat Ràdio amb connexions a les seus dels partits polítics, informacions, entrevistes i seguiment dels resultats.
Recorda, diumenge 28 de maig, no et perdis cap detall de les eleccions municipals de la teva ciutat.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufemia. Les principals candidatures que concorren a les eleccions municipals de diumenge han debatut aquest dimarts en l'únic debat organitzat pel Prat Empresarial a l'Hotel Ciutat del Prat. Les polítiques econòmiques, mediambientals i d'encaix territorial han centrat una sessió on els caps de llista han esgrimit les seves propostes respecte a la manca d'espai als polígons industrials. Escoltem per aquest ordre el de Junts pel Prat, Gerard Valverde, el del PP, Miguel Ángel Ochoa, el del Prat en Comú Podem, Lluís Mijoler, del PSC, Juan Pedro Pérez i d'Esquerra Jordi Bern.
Hi hagi moltes empreses que, evidentment, per una qüestió de preu, cerquin altres espais fora del Prat.
Tenemos polígonos industriales aquí abandonados. Años hace que tenemos polígonos aquí y el equipo gobierno no tiene bien.
Sí que és veritat que comptem amb Mas Blau, que